RTP Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El Servei Català de Trànsit ha imposat unes 200 sancions a ciclistes i usuaris de patinets elèctriques en zones urbanes. A l'última campanya policial per combatre les conductes de risc d'aquests dos col·lectius durant el passat mes de juliol, es van imposar 1.500 denúncies, sobretot per circular a més velocitat de la permesa o fer-ho per la vorera. D'aquestes 1.500, unes 200, com he dit abans, van acabar amb multes en sancions. Bona tarda, sóc Carlos Lozada i precisament avui t'explico el cas d'una víctima d'un patinet elèctric. Es tracta del Manel, un veí de Cerdanyola de 66 anys que va ser atropellat per un patinet que es va donar la fuga i que li va ocasionar la fractura de la tíbia i el peroné. L'advocat del Manel ha explicat a la Mar Puerto que vol localitzar com sigui l'autor de l'atropellament, però aviam, com s'ho pensa fer, Mar?
Sí, el Manel és un home de 66 anys que per culpa d'un patinet elèctric que conduïa una jove va ser atropellat el passat 5 d'abril a les 8:15 del matí al carrer Sant Ramon de Cerdanyola del Vallès. Com cada dia, des que va ser operat d'una fractura a la tíbia i el peroné, el Manel sortia a donar un passeig per tal de reforçar la musculatura i avançar amb la seva recuperació, quan malauradament una jove d'entre uns 14 i uns 16 anys el va embestir i posteriorment es va donar a la fuga. Arran d'aquest fet, la víctima es va fracturar el fèmur de la mateixa cama i després de sotmetre's de nou a una operació va estar ingressat prop de 2 mesos a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. A COPE Catalunya i Andorra hem pogut parlar amb el seu advocat, Albert Ferrer, expert en accidents de trànsit.
Un golpe de repente a media pierna o por la espalda a una persona mayor con un patinete es muy, muy clásico. Cada vez pasa más. Nosotros recibimos de 2 a 3 llamadas semanales de personas que han tenido accidentes con patinetes. O sea, han sido o bien atropellados o bien han colisionado con un patinete porque iban en bicicleta o iban en coche. Cada vez pasa más, por un solo hecho, porque cada vez hay más patinetes, ¿no? Entonces, lo que nos encontramos también es que muchas veces hay gente que abandona el lugar del accidente, precisamente porque el no tener identificación en los vehículos da una cierta impunidad.
A més, Albert Ferrer creu possible poder trobar la culpable de l'accident a través de la tecnologia, ni més ni menys que creuant la informació de les torres de comunicació properes al punt on va succeir tot.
Podemos triangular la posición de cualquier persona que lleva un teléfono móvil y, como bien sabéis, para poder activar un patinete necesitas un teléfono. Así que muchas veces tenemos la localización de la persona en el momento del accidente y después. Así pues, tenemos también su casa. Y al tener su casa, tenemos a la persona. Es una herramienta que la gente tiene que saber que existe y que la tenemos que utilizar cada vez más, ¿no?
Ara, aquest veí de Cerdanyola del Vallès amb seqüeles de per vida denuncia que el que li ha passat a ell podria haver-li passat també a qualsevol altra persona amb un desenllaç molt pitjor per culpa d'un incivisme que cada vegada va més en augment. Els menors de 16 anys, recordem, no poden conduir aquest tipus de vehicles segons la nova normativa de la Direcció General de Trànsit.
Gràcies, Mar. La sinistralitat tant a les vies urbanes com interurbanes s'ha disparat els últims mesos. 125 persones han mort en 111 accidents a la xarxa viària fins al 30 de setembre. L'autopista P7 encapçala el rànquing de les vies amb més víctimes mortals aquest 2022 i han deixat la vida 22 persones, cosa que suposa el 17% de tota la xarxa viària. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Lena, ha intentat donar explicacions aquest matí al Parlament, les ha seguides el Sergi Torr.
Així és, Carles, l'actual situació ha provocat la pregunta parlamentària a la sessió de control al conseller d'Interior. I és que un de cada 4 accidents són per distraccions i les actuals 125 víctimes s'han d'afegir també les de via urbana. Per exemple, a Barcelona ciutat aquest any se registren 20 morts. L'últim, un home de 50 anys atropellat de matinada fa 4 dies a Gran Via. De les víctimes a Barcelona ciutat, 16 són motoristes i 4 vianants. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, anuncia els objectius per l'any que ve.
Tenim un objectiu que és un objectiu europeu de reduir el 15% la mortalitat a l'any 23 i el 50% a l'any 30. I anem treballant en aquesta direcció. De més controls, de més informació, de més carrils addicionals en les vies especialment concorregudes.
D'altra banda, la darrera campanya policial intensiva de controls per combatre conductes de risc en patinets elèctrics i bicicletes ha comportat un total de 1.520 multes, de les quals 676 denúncies van ser a ciclistes. La campanya va durar durant una setmana, el que significa 200 sancions diàries a tot Catalunya.
Fa anys que s'anuncien accions contundents contra l'ús dels telèfons mòbils quan es condueix, s'han fet campanyes de conscienciació, albiraments sistemàtics amb helicòpter i fins i tot la DGT ha fet canvis en la llei de trànsit per reendurir les sancions, però les distraccions continuen sent la principal causa dels accidents de trànsit. Per aquest motiu, el Servei Català del Trànsit va posar en marxa en període de proves 2 càmeres ubicades a la B23 i a la C58 i que han permès durant un temps detectar si es fa una manipulació, per exemple, del mòbil, o també si se circula sense el cinturó de seguretat ben cordat. De la situació d'aquestes càmeres en volem parlar amb el senyor Òscar Lletger, que és el coordinador de mobilitat i seguretat viària del Servei Català del Trànsit. Senyor Lletger, bona tarda.
Bona tarda.
Aviam, el període de proves crec que s'ha acabat, han estat uns mesos aquestes dues càmeres treballant, i algú m'ha comentat que les sancions ja han començat a arribar, no? Hi ha moltes molt elevades o què?
Sí, bé, efectivament han començat a arribar, tot i que el període de proves s'ha acabat, ara entrem en un període, diguem-ne, d'inici, d'operació, i això vol dir que també encara estem intentant ajustar-ho i augmentar l'eficiència i l'eficàcia del sistema. Però sí, han començat a arribar algunes sancions.
Ja.
La passada, concretament, sí. 57, no en sé.
57, són moltes sancions molt elevades. En quin concepte? Cinturó de seguretat, telèfon mòbil, que és un clàssic?
Sí. Explica'ns. Les dues coses que el sistema de visió artificial detecta són precisament la manca d'ús del cinturó per part del conductor i l'ús del telèfon mòbil en moments de conducció. Aquestes dues, el sistema fa propostes, fa fotos a tothom, descarta les fotos que no hi veu cap problema, llavors fa una sèrie de propostes, una sèrie de fotos són proposades i llavors un operador nostre, un funcionari, revisa les propostes i decideix només en aquells casos clars i claríssims, sobretot perquè el sistema encara l'estem ajustant, no?
Sí.
En aquests casos claríssims, llavors decideix incoar l'expedient.
Jo comentava a l'inici que aquestes càmeres estan ubicades a la B23 i a la C58. On s'han trobat, on hi ha hagut més infraccions? A quina de les dues carreteres o de les vies ràpides és la més propensa a que els conductors siguin imprudents?
No tinc les dades exactes, però la sensació que tinc és que és una mica igual.
Igual.
Sí, estem parlant de molt poques i també tenim molt poca mostra. Fa una setmana i escaig que estem funcionant amb aquest sistema i, per tant, encara no podem començar a dir... Amb 57, no?
Sí.
La setmana que ve podria variar de 10 i canviaria tot.
Ja.
No? Jo crec que és una mica més una cosa sociològica i que més o menys a tot arreu passarà igual.
Clar, conscienciar una mica que no fem animalades al conduir. Senyora, ja, són càmeres amb el sistema d'intel·ligència artificial. Com funcionen aquestes càmeres? Expliqui una mica als oients.
Bé, les càmeres en realitat són càmeres. No fan res. Elles el que fan és agafar la imatge. Aquesta informació la transmeten a un sistema centralitzat que és on està el cervell, diguem-ne. La intel·ligència artificial està centralitzada a les nostres instal·lacions. Per tant, de la càmera només ens ve la imatge. A partir d'aquí, el que el sistema centralitzat aquest fa és mirar la imatge i veure-la com si fos una persona buscant. És un sistema ensenyat, no? O sigui, com un petit cervell de molt poques neurones, i li hem ensenyat a reconèixer precisament això, quan hi ha una persona que no porta cinturó, o si sí que el porta, sap distingir aquestes dues situacions, en la majoria dels casos, o si hi ha un mòbil. Això s'ha entrenat a base de... Com s'entrena això? Pues com s'ensenya a un nen petitet, diguem-ne. Durant molt temps s'havien d'anar donant al sistema pues, fotos de gent sense cinturó i dir-li que allò d'una persona sense cinturó i provar a veure si el sistema a la següent foto reconeix i fa aquest bucle infinites vegades, d'acord? Fins que el sistema acaba reconeixent un percentatge raonable i no s'equivoca dient que persones que no porten cinturó sí que en porten o al revés, d'acord? Aquest procés no s'acaba. És a dir, a part de l'ajustament que estem portant a terme ara, és que l'aprenentatge continua. Si bé el sistema ara és capaç de reconèixer amb un cert percentatge d'encerts i sense falsos negatius ni falsos positius els infractors, mentre va funcionant, donat que ja també després la foto se la mira un funcionari, aquesta informació es retroalimenta el sistema i el sistema continua aprenent al llarg de tota la seva vida operativa. Per tant, és una cosa que no és massa diferent dels sistemes que tenim d'intel·ligència artificial instal·lat als telèfons mòbils fent altres classes de funcions.
Són càmeres fiables les 24 hores del dia o a la nit perden una mica de qualitat, aquestes càmeres?
Exacte. És a dir, quan no hi ha imatge, diguem la nit no hi ha imatge perquè no es pot veure dintre del cotxe, llavors està massa fosc, per tant, en aquest moment no funciona, no és operatiu. O si en condicions de boira intensa, imaginem un ambient molt poc clar, pues pot donar errors i, per tant, no... no funcionaria. Necessita una visió diàfana. Clar. Ara és veritat que hem començat amb unes càmeres i de, quan ampliem aquest sistema a tres punts, les càmeres que comprarem segurament seran més modernes, de més resolució, amb més potencial, no? Però ara hem començat amb les que teníem.
Clar. Quantes fotografies fa cadascuna d'aquestes càmeres? I després dius que hi ha una persona encarregada de verificar si tot és correcte, no? Fa moltes fotografies?
Sí, la fotografia fa tots els vehicles que passen. Per tant, li pots imaginar que en aquests dos dies passen molts de vehicles al dia, però ens selecciona i ens proposa com a candidats a infracció unes 300 aproximadament al dia. Mm. 300 entre cinturons i mòbils, tot barrejat. Mm.
I després el tècnic va supervisar tot, no? I
nosaltres,
destria la que...
Aquestes candidats ens les proposa amb una certa probabilitat, d'acord? És a dir... Mm. El sistema ens diu, aquesta amb un 90% segur que és una infracció, o aquesta amb un 50%. Nosaltres hem ficat un punt detall, no? Bastant elevat,
sí.
Garantista, per a no tenir, diguem-ne...
Clar. Que no tot depèn de la màquina, sempre hi ha la mà humana al final de quan es concreta la sanció, eh? Molt bé, Òscar Lletger, moltíssimes gràcies per estar aquí migdia amb nosaltres, explicar doncs el funcionament d'aquestes càmeres, i molt d'ull sempre a la carretera i encara més d'ull a la B23 i a la C58 amb aquestes càmeres d'intel·ligència artificial. Senyor Lletger, gràcies, molt bona tarda.
Gràcies a vosaltres, a disposar.
Molt bé, arribem ja al moment d'obrir, com cada dia a aquesta hora, l'àrea de serveis. El Moisés Camulles ens explica la previsió del temps. Bona tarda, Moisés.
Bona tarda. Esperem per les pròximes hores a Catalunya que predominin els cels poc ennuvolats o clars, tot i que zones de l'interior durant aquesta tarda creixeran núvols d'evolució diurna. Si parlem de les temperatures, avui no presenten gaires canvis, amb unes màximes a les capitals de província de 27 graus a Lleida i a Girona i de 25 a Barcelona i a Tarragona. I si ens referim al vent, durant aquesta tarda continuarà en general fluix amb predomini de la component est al litoral i de la component sud a zones de l'interior. Si parlem ara de la jornada de demà dijous, esperem intervals de núvols baixos al litoral i al prelitoral, més abundants a la meitat sud, i a la resta cels poc ennuvolats al principi, augmentant a intervals de ennuvolats a la tarda. S'esperen ruixats al litoral sud durant la tarda, ocasionalment amb alguna tempesta, i no es descarta que arribin altres punts de litoral i que puguin ser localment forts al sud de Tarragona a últimes hores. Si parlem de les màximes, demà seran de 27 graus a Lleida i de 25 a Girona, Barcelona i a Tarragona. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I com està la xarxa viària en aquests instants? Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. La veritat és que parlem de calma en aquesta xarxa viària i aquesta hora només comentarem una incidència, un accident que s'ha produït ja fa estona a la C-17, al tram d'Aigua Freda, és un camió bolcat, hi ha un carrer tallat en sentit sud, en sentit Barcelona, i aquí hi ha trams d'aturades d'entre 1 i 2 quilòmetres en aquest punt de la C-17, com us dèiem, tram d'Aigua Freda i en sentit sud, en sentit Barcelona. Poca cosa més, de moment, a la resta de la xarxa viària, també a les vies que envolten Barcelona, parlem de circulació com ho de fluida. És tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Preneu bona nota, els majors de 60 anys a partir de dilluns ja podeu demanar cita per vacunar-vos de la grip i també de la Covid. I a partir del següent dilluns, el 17 d'aquest mes, també quedarà oberta la vacunació per a les persones amb malalties cròniques o factors de risc que les facin més propenses a possibles complicacions. Sobre la vacuna de la Covid, el Departament de Salut ha avançat aquest matí que estarà adaptada a les últimes variants del virus i es posaran la vacuna de la Covid i la de la grip alhora totes dues, una en cada braç. És així, Guillem Campà.
Doncs sí, amb la previsió de que el virus de la grip torni amb força aquest hivern, Salut ha anunciat que s'aplicarà la dosi de vacuna d'aquest juntament amb la quarta dosi del SARS-CoV. La secretària Carmen Cabezas ha anunciat que els majors de 60 anys, col·lectius de risc, dones embarassades i persones que puguin transmetre la malaltia a gent d'alt risc, podran demanar cita la setmana que ve per vacunar-se a partir del dia 17 als centres d'atenció primària i aplicacions de La Meva Salut i Cita Salut. La campanya compta amb dos tipus de vacunes contra la Covid, tal com ens explica Montserrat Martínez, cap del Servei de Medicina Preventiva.
Les dues vacunes que tenim són adaptades a les noves variants que circulen i tant una com l'altra es poden utilitzar ara com a segona dosi de record i és important que s'utilitzin.
Les dosis de record s'apliquen sempre i quan faci 5 mesos de la primera, ja que després d'aquest temps l'efecte decau. Carmen Cabezas ha anunciat també que la vacuna contra la grip s'aplicarà a col·lectius essencials, ja que adverteix que després de 2 anys sense notícies del virus, aquest hivern tornarà.
És desesperable que tinguem una temporada en circulació del virus de la grip. La normalitat sol ser finals de desembre i, sobretot, els començaments de gener.
La secretària s'ha mostrat orgullosa dels resultats de vacunació fins a dia d'avui, informant que ja s'ha aplicat a 90.000 persones la vacuna contra la Covid i a 99.000 contra el virus de la grip. També ha deixat clar que la simultaneïtat de la vacuna del Covid i la grip no tenen cap interferència entre elles.
I el conseller d'Educació, González Cambray, té una pedra a la sabata i que cada dia que passa se li fa, que li fa més mal aquesta pedra. I aquesta pedra té un nom, es diu l'Assemblea per una Escola Bilingüe, que no baixa la guàrdia en el seu intent que s'apliqui la sentència del 25% de castellà a les escoles. I és que a dia d'avui, tot i el decret que va aprovar el govern per anul·lar aquesta resolució del TSJ, l'alt tribunal està declarant fermes sentències anteriors al decret i que ordenava ampliar fins un 25% el castellà a diferents centres educatius. Aquesta creuada de González Cambray contra el castellà, amb el suport de bastants directors de centres educatius, doncs també hem conegut que alguns professors toquen el crostó a alguns alumnes que parlen en castellà i fins i tot els hi prohibeixen parlar en aquesta llengua, que al igual que el català també és oficial a Catalunya. Yolanda Canales, podem parlar de coaccions a nois i noies perquè no parlin en castellà?
Coaccions o, com a mínim, toc d'atenció de professors a alumnes perquè utilitzin només el català. El portaveu de la plataforma Docents Lliures, Carlos Silva, ha explicat a COPE que ja els estan arribant les primeres queixes de docents que estan rebent pressions des dels centres perquè donin aquests tocs d'atenció als estudiants que parlen en castellà. Ja no només a les aules, sinó fins i tot fora. Des de l'entitat diuen que estan molt atents a veure en què es tradueix tot plegat, perquè Silva ha recordat que, seguint les instruccions del Departament d'Educació, a cada centre s'ha de constituir un grup format per 3 membres de l'equip directiu, una mena de comissaris lingüístics, que han de controlar en quina llengua es donen les classes, en quin idioma parlen entre els alumnes o entre els alumnes i el professor. I s'ha de veure, diu, si la informació que recopilin aquests coordinadors lingüístics es tradueix en mesures disciplinàries o d'altres de tipus administratiu. Però Carlos Silva ha parlat també de pressions a diferents nivells que no només es donen entre docents directament, sinó fins i tot els ha arribat informacions que en algun cas han estat els propis alumnes els que han dit als professors en quina llengua havien de fer la classe, això sí, per indicacions d'altres docents.
Luego la presión pues puede funcionar a muchos niveles. Nos ha llegado también ya alguna información de algún profesor de nuestra plataforma, ¿no?, de alumnos, que es decir, a veces la presión, ¿no?, pues a lo mejor no es directamente desde el propio algún alumno que le ha dicho que él tenía que dar la clase en catalán y que al preguntarle el profesor, pues porque decía esto, de català no s'ha dit que te lo digamos.
I tota aquesta situació de delacions, de vigilància, que fomenta el mateix Departament d'Educació, ha fet que algun professor s'hagi vantat d'ignorar un alumne que parlava en castellà fora de l'aula. Per Silva, això és d'una gravetat especial fins al punt que hauria d'intervenir la inspecció, però és fruit, afegeix, del sentiment d'impunitat amb què actuen determinats professors.
Anem ara fins al Parlament, on tots els grups de la Càmera, grups de l'oposició, han recordat al president Pere Aragonès que lidera un govern que no governa i que està en temps de descompte. I és que les desavinences entre Junts i Esquerra, socis del govern a la Generalitat, s'han tornat a visualitzar aquest matí a la Cambra Catalana. En aquesta ocasió, la fotografia hi han sortit la consellera Gemma Geis, consellera d'Universitats per Junts, i la republicana i presidenta del Parlament en funcions, Alba Vergés. La fotografia d'aquesta nova desavinença l'ha feta el Sergi Tor.
Sí, Carles, i el temps d'espera del govern ha contagiat una sessió de control insòlita on l'únic argument del president Aragonès és que el govern hi és. I l'esforç d'Aragonès, únicament aplaudit pels diputats d'Esquerra, ha quedat reduït pel clima de la sessió. Un exemple. Una pregunta sobre el transport públic de l'Anoia ha generat l'atenció una més entre els socis de govern. La resposta parlamentària reclamava una vicepresidència. En Puigneró cessat, Alba Vergés, que a la vegada substitueix a Laura Borràs, donava la paraula a la consellera d'Universitats, Gemma Geis, i això passava.
Per respondre, té la paraula la senyora Gemma Geis Carreras, consellera de Recerca i Universitats.
Vicepresidenta, em sembla que havíem quedat que no responia a aquesta pregunta. No hi ha vicepresident i, per tant, a mi no em pertoca respondre avui a aquesta pregunta.
Consellera, evidentment, no tenia aquesta informació en aquesta instrucció i, per tant, això és el que teníem en el guió del ple del Parlament.
Amb Laura Borràs a la tribuna d'invitats, Junts reclama a Aragonès generositat i responsabilitat, i el president replica que ell vol que l'actual govern continuï, mentre Salvador Illa, avui més agressiu, retreu, com la resta de l'oposició, que no hi ha govern.
Com vull demanem que governi, perquè la pregunta que avui es fan els catalans és si el seu govern algun dia governarà.
La setmana acaba amb la consulta de Junts, però independentment del resultat, la visualització és d'una fractura. Si Junts continua al govern, la coalició serà cada cop més complicada. Si Junts marxa, Esquerra únicament té 33 diputats sobre 135.
Gràcies, Sergi. Sobre aquesta consulta de la que ens parlaves, doncs apuntem que les divisions internes a Junts sobre la continuïtat o no del partit al govern afloren a poques hores de l'inici d'aquesta consulta. El partit obrirà, recordem-ho, la votació telemàtica aquesta nit a les 12 i els afiliats els tindran fins divendres a les 5 de la tarda per dir si volen mantenir-se a l'executiu, marxar o si prefereixen deixar el vot en blanc. El secretari general de Junts, Jordi Turull, encara no s'ha posicionat clarament al respecte, tot i que dilluns va assegurar que traslladaria a la militància la seva postura. Ara bé, aquest dimecres al matí, la sindicatura electoral de Junts ha demanat a càrrecs interns, òrgans col·legiats del partit i representants a les institucions que s'abstinguin i, sobretot, que siguin neutrals. Més qüestions referides a la política i també a la justícia. El judici contra la mesa del Parlament es manté hores d'ara. El president del tribunal, Carlos Mir, ha dit que a la vida s'ha de ser valents i que tenen l'obligació de fer el judici. Amb aquestes paraules justificava el no fer cas de les peticions de totes les parts que demanaven ajornar la vista oral fins a aclarir la composició del tribunal. Guillem Campàs ens explica quin problema hi havia.
Malgrat que encara està pendent de resolució un recurs de la Fiscalia sobre la recusació d'un dels magistrats, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha decidit que el judici contra la mesa del Parlament de Catalunya es mantingui vigent. El magistrat president, Carlos Mir, atribueix la decisió a que ja fa temps que sap la data del judici i tenen l'obligació de celebrar-lo sense dilatar-ho més. La Fiscalia ha fet la petició de suspensió del procés a l'inici de la vista oral per desobediència contra Roger Torrent i tres exmembres de la mesa. La petició ha estat recolzada per l'acusació popular de Vox i les defenses, excepte el cas de Josep Costa. La resposta de Mir no ha tingut una bona acceptació a les parts contràries. També s'ha pronunciat el Ministeri Públic, que ha assegurat que la petició de revocar la recusació del magistrat Carles Ramos tenia un termini de 5 dies per resoldre's i que el judici no pot esperar. En cas que finalment el fiscal otorgui la raó a l'acusació popular, s'hauria de tornar a repetir el judici en un altre tribunal. El procés judicial ha arribat a aquest punt de crispació després de que la composició del tribunal es veiés modificada darrerament. Es va apartar el president, Jesús María Barrientos, i el magistrat Carles Ramos, centre de la polèmica. La composició final del tribunal està completada pels magistrats Carlos Mir, Marta Pesqueira i Francisco Segura. Tot i així, encara podria haver-hi més moviments, i és que la Fiscalia ha presentat un incident de nulitat per apartar Ramos i col·locar-hi en el seu lloc Segura. En cas d'acceptar-se el procés, s'endarreriria més encara, havent de canviar-se el tribunal novament i celebrar un altre judici.
Tot i això que ens explicava el Guillem Campàs, el judici continua endavant. Demà hi haurà una nova sessió d'aquesta vista que es fa a l'Audiència de Barcelona. Que alguns polítics independentistes tenen la pell molt fina és un fet que noten dia a dia els polítics constitucionalistes. L'últim exemple el tenim aquí, molt a prop, a Figueres, a l'Alt Empordà. L'alcaldessa d'aquesta ciutat, Agnès Lladó, ha expulsat del Saló de Plens un regidor de Ciutadans que tenia sobre la taula una tassa amb el lema «La República no existeix, idiota». L'alcaldessa li ha etzibat que aquesta tassa no és un element per tenir sobre la taula d'un ple. Explica els fets la Yolanda Canales.
Tot va succeir pràcticament a final del ple. Va ser la regidora de Junts, Núria Galimany, qui va advertir l'alcaldessa de la presència d'un element dissonant on es proferien insults. L'element en qüestió era la tassa del regidor de Ciutadans. Agnès Lladó va instar Héctor Amelló a que la retirés perquè podia ser ofensiu i ell s'hi va negar. Per això el va expulsar del ple. Amelló ha explicat a COPE que aquest fet demostra la doble vara de medida dels independentistes, que van als plens a l'Ajuntament amb pins o samarretes o posen pancartes a la façana del consistori que poden ser ofensives, almenys per una part dels ciutadans, i no passa res. O no només això, diu Amelló, demanen llibertat d'expressió per injuriar el rei o cremar una bandera d'Espanya, però s'ofenen si veuen una tassa amb el lema «La República no existeix, idiota». Pel regidor de Ciutadans, aquest és un concepte de llibertat d'expressió molt particular que tenen els independentistes.
Esa es la libertad de expresión que ellos manejan en las instituciones, ya sea cuando van al Congreso, ya sea en el Parlamento o ya sea en los plenarios municipales. Toda la libertad para ellos, para hacer todo lo que quieren, y en cambio, como tú les digas cualquier cosa, pues evidentemente van a censurarte y aquí el resultado final de decirles lo que yo pensaba es la expulsión del pleno.
Amelló també ha lamentat la falta de tarannà democràtic de l'alcaldessa de Figueres, que el va expulsar, ha recordat, amb la connivència del PSC, amb qui governa l'Ajuntament.
Un apunt en positiu de l'economia. Les vendes als establiments de Comertia van augmentar un 14% al setembre en comparació amb el mateix mes de 2019 i ja sumen 6 mesos consecutius a l'alça en relació a l'any anterior a la pandèmia. Respecte a l'any passat, l'increment s'ha situat en un 18%. Segons Comertia, aquesta patronal del comerç, tot i els bons resultats, la variació en unitats venudes respecte al mes anterior és d'un 5,5% i, per tant, el resultat de vendes reflecteix l'augment de preus derivats de la inflació i no tant un increment de vendes de productes o també de serveis. A més, l'associació adverteix que els seus associats estan assumint importants pujades en els costos, un 5,4%, mentre que els costos mig del producte ho fan un 12,7%. Arriba el moment, ara que són 3:45, de fer una pausa, unes bones recomanacions publicitàries i després tornem amb més notícies.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniazos!
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos 99 euros. Más info en visionlab.es.
Condiciones especiales en toda la gama Peugeot.
Listas.
Regalo de 500 euros en energía.
Listo.
Pues ya está todo cargado. En marcha.
Los días Peugeot Profesional llegan del 1 al 15 de octubre cargados de ventajas para darle energía a tu negocio. Descubre más en Peugeot.es.
Peugeot.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Seguim amb més actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Dos apunts a la crònica negra. Els Mossos han detingut un home per la mort d'un altre en una residència de gent gran. Això ha passat al barri d'Hort, a la ciutat de Barcelona. Mar Puerto, sembla ser que per ara no hi ha moltes dades d'aquest succés, oi?
No, fins ara poca informació al respecte. Els fets han passat a la residència Los Olivos, del districte d'Horta-Guinardó, al voltant de les 12:30 de la matinada, i el detingut és un home de 89 anys que hauria matat presumptament un altre home de 78, també resident del centre, a causa d'una agressió, sembla ser, amb un pot d'escuma de faita. L'àrea d'investigació criminal de la regió metropolitana de Barcelona, per la seva banda, ja s'està fent càrrec de la investigació.
I a Girona s'han detingut dos controladors d'accés a locals d'oci nocturn per falsificar el carnet i el distintiu professional. Els Mossos també han denunciat penalment un altre home, en aquest cas a Castelló d'Empúries, també pels mateixos fets.
Sí, els detinguts són dos homes de 30 i 34 anys i els fets es remunten a les nits de l'1 i el 2 d'octubre, quan els agents van fer diverses inspeccions en establiments de les comarques gironines. La primera nit van inspeccionar un local de Girona que té llicència de cafè-concert i allà van detectar que un treballador que controlava l'accés no tenia l'acreditació per fer-ho i que, a més, havia falsificat el distintiu que emet la Direcció General competent, cosa per la qual el van acabar detenint. L'endemà també van fer-ne una altra inspecció a una discoteca de Banyoles, on van arrestar l'únic controlador que hi havia després de comprovar que tenia un carnet fals. El treballador disposava d'un número emès per la Generalitat a nom d'una altra persona, però no estava habilitat per fer la seva feina. Tots dos detinguts amb antecedents hauran de comparèixer davant d'autoritat judicial quan siguin requerits. A tot això també s'hi suma, com dèiem, la denúncia penal a un altre controlador de 29 anys de Castelló d'Empúries per mostrar un document i un distintiu presumptament fals el passat 3 de setembre en un bar musical d'Empúria Brava.
I a les comarques de Lleida, els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 43 anys per un presumpte delicte contra la seguretat viària per circular temeràriament hidrogràfic per l'autovia 2 a Belllloc d'Urgell. A la comarca del Pla d'Urgell ho feia amb una furgoneta. Els fets han passat al voltant de les 4 i quart, quan una dotació de trànsit que feia patrullatge preventiu per l'autovia va veure que el vehicle circulava erràticament amb canvis de carril sobtats. Tot i que un vehicle de trànsit de paisà va fer senyals clares, lluminoses i acústiques per aturar el vehicle infractor, el conductor va fer cas omís a les indicacions policials i va continuar circulant fins a col·lidir lleument amb un vehicle de manteniment de carreteres. Un operari va resultar ferit, també lleu, per una fuetada a la cervical. I t'explico ara que la confraria del Cava i Càritas Catalunya col·laboren un any més a ajudar els infants vulnerables que Càritas acompanya al conjunt de Catalunya. Cal pensar que un de cada quatre persones ateses per Càritas a Catalunya, unes 52.000 persones, són menors de 18 anys i la meitat de les llars ateses hi viuen infants. Es tracta de la campanya del Cava i Càritas.
Així és, Carlos. La bona acollida que van tenir les dues edicions precedents ha animat a fer una tirada inicial de 5.000 ampolles d'un cava brut reserva embotellat per a aquesta campanya. El cava especial serà venut a quasi 8 euros i dos d'ells es destinaran als projectes de Càritas Catalunya. COPE ha parlat amb el Ferran Casamitjana, coordinador del grup de treball d'entitats amb cor de Càritas, el qual ha explicat on es destinaran els beneficis.
Doncs mira, a poder ajudar amb els projectes de família i infància, 220 projectes. Projectes com centres oberts, reforços educatius, serveis d'ajudes a la llar doncs, per famílies i per joves, suport matern infantil, són espais on hi ha una intervenció cap a la família i cap al jove o cap al nen.
I com a la darrera ocasió, la campanya compta amb el suport del celler de Can Roca i la implicació dels tres coneguts germans. El Ferran ha explicat el bon equip que formen tots plegats.
Ens ajuda molt a poder vendre que aquest cava, el germà Roca, són una família molt, molt solidària, des de fa molts anys que col·laboren amb la Càritas i res, ens donen doncs, molta visibilitat o més visibilitat i el que fem doncs, és ajuntar tres grans marques. Ens ajuntem en favor de la pobresa infantil en aquest cas.
D'aquesta manera, després de que s'iniciés la venda el passat 23 de setembre, encara no s'entenen resultats de quantes ampolles han venut. No obstant, s'espera que la campanya Cava amb Cor sigui un nou èxit.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Des de ben petits ens han explicat contes per anar a dormir, per ensenyar-nos valors, per empatitzar. Ara, però, ens volen explicar un altre conte, que el treball decent és una utopia, que la contractació temporal és positiva i que amb un sou mínim de 735 amb 90 euros al mes pot viure una família. La plataforma Església pel Treball Decent vol reivindicar que el treball decent no és cap conte. Si bé és cert que la precarietat laboral s'ha cronificat, 28% dels contractes són de menys de 7 dies, és prioritari construir una societat que ofereixi treball a tothom. D'aquesta manera es facilitaria l'autonomia i disponibilitat de recursos suficients per als projectes de vida personals i familiars.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Entrem a la recta final de l'informatiu migdia. Com sempre, parlem per primer lloc d'esports amb el Joan Ballor. I Joan, bona tarda.
Hola, Carles, bona tarda.
Com sempre, a les 3 i 5, Esports Cope. Suposo que avui indignació, recolliu la indignació que hi ha entre els seguidors del Futbol Club Barcelona després del partit d'ahir amb l'àrbitre, i el VAR.
Sí, molt de tema arbitral i també parlarem de futbol, perquè és veritat que l'àrbitre o l'equip arbitral amb el VAR inclòs no van estar encertats, però el Barça tampoc va fer un bon partit. Va perdre 1-0 al camp de l'Inter, això li complica molt la classificació pels vuitens de final de la competició. De fet, jo et diria que hauria de guanyar per anar bé els tres partits que li queden, però sí, hi ha molta polèmica arbitral, sobretot amb aquestes dues jugades polèmiques. El gol anul·lat a Pedri després d'unes mans d'Ansu Fati que l'àrbitre o el VAR va manar revisar. L'àrbitre prendria finalment la decisió d'anul·lar el gol i després, ja al temps d'afegit, unes mans claríssimes del defensa de l'Inter Dumfries que el VAR no va cridar a revisar. Era un penal claríssim a favor del Barça, que no es va assenyalar. Parlarem de tota aquesta polèmica arbitral amb l'exàrbitre César Muñiz Fernández i abordarem la situació més futbolística amb l'Àngel Pichi Alonso. Va guanyar el Bayern en l'altre partit del grup, com estava previst, 5-0 al Victoria Pilsen. Per tant, Bayern 9 punts, Inter 6, Barça 3... Victoria Pilsen 0, el proper dimecres a l'estadi del Camp Nou, la primera final pel Barça de guanyar sí o sí aquest partit davant de l'Inter de Milà. A més, es va lesionar Christensen, té un esguince al turmell, estarà un parell de setmanes de baixa, per tant, una altra defensa central que cau. Ara mateix, Xavi només té dos defenses centrals a disposició, que són Piqué i Eric. Hi ha aquest partit importantíssim la setmana que ve contra l'Inter, sí, sí. I ja de seguida arriba el clàssic també contra el Real Madrid.
Molt bé. I suposo que l'Espanyol ja pensarà en el partit de Lliga del diumenge, no?
Sí, partit de Lliga pel que no tindrà a Martin Brathwaite. Li han caigut dos partits de sanció per l'expulsió que va patir en el partit del passat cap de setmana davant del València. Avui en clau espanyol sentirem a Nico Melamed, que ha donat roda de premsa. El Girona sentirem a Oriol Romeu, i al marge del futbol, dir-te que en bàsquet, el blaugrana Kuric, amb un traumatisme cranioencefàlic que es va fer en el darrer partit del Barça, estarà un bon temps de baixa. Ahir a la Champions, debut en victòria del Manresa per 73-76 a la pista del Limoges, i avui comença la Lliga Femenina de Bàsquet amb tres equips catalans, l'Uni Girona, el Cadí la Seu i el Barça.
Moltíssima activitat esportiva, com sempre, ampliada a les 3:05 amb el Joan Ballol i tot l'equip d'Esports Cope Catalunya. Adéu-siau, que vagi
fins
bé.
Fins ara, Carlos.
Ai, aquesta sintonia és de la Montse Rodríguez.
Així
Cope Catalunya i Andorra a la linterna. Què tal, Montse?
Doncs bé, ja aquí a la cuina.
Hi ha moltes coses, eh? Sí. Per exemple, què passa amb la grip aviar i la tenim aquí sobre, ja?
Doncs...
No acaba de marxar, eh?
No sé si sabeu que Europa està vivint l'epidèmia més greu d'aquesta grip aviària, però Catalunya està extremant les precaucions, però hem de dir, l'ossada, que a Catalunya no hi ha granges afectades pel virus des de l'any 2017. Avui, per estar més tranquils encara, en parlarem amb la directora de la Federació Avícola Catalana, que ens expliqui exactament què és això de la grip aviària i què fan perquè aquí a Catalunya no arribi a les granges. També parlarem d'un altre tema força interessant, que és que l'Ajuntament de Barcelona farà més flexible la zona de baixes emissions després de la suspensió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I com a principal novetat és que s'amplien les excepcions. Per exemple, les autoritzacions esporàdiques, te'n recordes que hi havia 10, doncs sí. Passen de 10 a 24 a l'any. I els repartidors que ens estan escoltant autònoms amb menys de 5 anys per jubilar-se i les persones amb rendes baixes, no caldrà que canviïn de cotxe, Carles Ossada.
Això és una bona notícia perquè hi ha gent que necessita aquests elements, aquestes furgonetes per poder treballar. I molt d'ull, crec que amb la gent que li... Bueno, amb abusar de l'ibuprofè i de la codeïna, no?
Efectivament. Des de l'Agència Europea del Medicament ens ha fet arribar una alerta que diu que consumir aquests fàrmacs combinats, ibuprofè i codeïna, poden ser letals. A Espanya només es venen 3 productes d'aquestes característiques a les farmàcies amb aquesta combinació i només es poden comprar amb recepta mèdica. Però avui ens farem una pregunta. Quan hem de prendre un ibuprofè i quan hem de prendre la codeïna? Ens ho diran des del Centre d'Informació del Medicament del Col·legi de Farmacèutics.
Doncs molt bé, molta atenció a tots aquests temes. Temes ampliats, molt ben explicats, a partir de les 7 de la tarda a la linterna de COPE amb la Montse Rodríguez.
Gràcies,
bon
Carles.
Bon programa, Montse.
Gràcies.
Nosaltres hem de marxejar, però abans tinc una última hora que arriba des de l'Autònoma. La Fira d'Entitats de la UAB ha viscut aquest dimecres alguns moments de tensió entre les entitats que han muntat parada i els grups de joves de S'ha Acabat, que aquesta setmana celebra també el seu quart aniversari. Doncs quan han despegat la seva carpa, han estat agredits per un grup de 30 o 40 persones de joves que volien impedir que aquests joves poguessin fer la seva activitat aquest matí a la plaça cívica de l'Autònoma de Barcelona. No hi ha hagut ferits de gravetat. Continua la informació a Cadena COPE, Pilar García Muñiz i Àngel Torres. Et segueix explicant tot el que t'interessa.